amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia, són les dues. Giorgia Meloni intenta transmetre un missatge de moderació després d'arrasar les eleccions a Itàlia. La dirigent de l'extrema dreta diu que governarà per tots els italians.
Ara és el temps de la responsabilitat. Aquest és el moment en què, si volem formar part de la història, hem d'entendre la responsabilitat que ens han donat desenes de milions d'italians. Itàlia ens ha escollit i no la traicionarem, com no l'hem traït mai.
E noi no la tradiremo, come non l'abbiamo tradita mai.
Amb Germans d'Itàlia al capdavant, la coalició de dretes ha aconseguit un 44% dels vots. A l'altra banda, el Partit Democràtic d'Enrico Letta ha avisat que farà una posició dura per evitar que Itàlia surti del cor d'Europa. Letta, però, ha anunciat que ell deixarà el lideratge del partit.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida, l'anàlisi del resultat d'aquestes eleccions. Brussel·les ha optat per la prudència. A l'hora de valorar-ho, diu que espera tenir una relació constructiva amb el govern de Meloni. L'Ajuntament de Barcelona assegura que la tercera nit de les festes de la Mercè ha estat relativament normal. Tot i això, hi ha hagut una altra agressió amb arma blanca i diversos furs.
Són grups que molt s'autoorganitzen espontàniament en el moment de la festa, com a conseqüència de l'ingesta d'alcohol, o pura i simplement, evidentment, gent que pensa veure si poden delinquir. Per exemple, doncs el que es va produir en la xarcuteria de la creu coberta va ser un acte de pillatge.
En declaracions al Monarraco, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha anunciat que la setmana que ve reunirà amb comerciants de la zona de Plaça Espanya per estudiar mesures que evitin més aldarulls i saquejos. Avui s'han començat a punxar les primeres quartes dosis de la vacuna contra el Covid que els majors de 60 anys rebran aquesta tardor conjuntament amb la vacuna de la grip. De moment s'ha començat per les residències de gent gran, però aquesta setmana Salut ja començarà a citar els més grans de 80 anys. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Donal Araujo decideix avui si passa pel quiròfan per operar-se de la lesió doctor de la cuixa dreta.
El central uruguaià es va lesionar durant l'amistós contra l'Iran i avui es farà més proves per decidir si supera o bé opta per un tractament conservador. Més enllà d'Araujo, Xavi també ha perdut en aquesta aturada de seleccions Koundé i Memphis. De tots tres, l'únic que podria arribar al clàssic és Koundé, malgrat que ho té força complicat. Precisament, avui hem sabut l'horari del Madrid-Barça. La televisió que en té els drets, DAZN, ha confirmat que jugarà el diumenge 16 d'octubre a 16:45 de la tarda. I en bàsquet, el Madrid va guanyar la Supercopa ACB després de derrotar el Barça de 6 punts a la final que es va jugar a Sevilla.
L'últim titular pel temps. Hem començat la setmana amb un ambient més propi del setembre. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, després de setmanes de calor, avui hem començat la jornada amb un ambient més tardorenc i aquesta tarda les temperatures es mouran entre els 20 i els 25 graus. Tot plegat amb alguns ruixats que s'escaparan cap a les comarques de Girona, també podrien tocar algun punt del Vallès Oriental i el Maresme i el vent que reforçarà especialment a les comarques del centre i del sud del país, un vent de ponent que bufarà amb força. De cara a demà, alguns ruixats cap a la cara nord del Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 2.400 metres i a la resta, a tot estirar a la tarda algun xàfec entre Girona i Barcelona i la resta del país, dia més tranquil amb un cel mig ennuvolat i amb temperatures una mica més altes.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
L'extrema dreta arrasa a Itàlia i Giorgia Meloni, de Germans d'Itàlia, ho té tot de cara per ser la nova primera ministra del país. Amb els resultats pràcticament definitius, el partit hereu del postfeixista Moviment Social Italià s'ha endut el 26% dels vots, tant a la Cambra dels Diputats com al Senat. A més, la coalició amb la Lliga de Matteo Salvini i Forza Italia, de Silvio Berlusconi, ha aconseguit el 44% dels vots, un resultat que els dona als tres partits una majoria molt àmplia, tant a la Cambra de Diputats com al Senat. En canvi, a l'altre extrem, la dèbil coalició del centre-esquerra només ha aconseguit el 26% dels vots, amb un partit demòcrata que es queda per sota del que pronosticaven les enquestes, tot just amb el 19% dels vots. Amb aquests resultats, la dreta i l'ultradreta ja treballen per formar govern. Avui mateix començaran a enfilar les converses. Enviada especial de RAC1 a Roma, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia, si almenys això és el que ha dit Matteo Salvini aquest matí, que avui mateix ja reuniran per començar a negociar el nou govern italià, un govern que la candidata de Germans d'Itàlia, Giorgia Meloni, assegura que serà per tots els italians, per a dit recosir el país.
Seremo chiamati.
Estem cridats a governar aquesta nació. Ho farem per tots els italians. Ho farem amb l'objectiu d'unir aquest poble, perquè el gran objectiu que hem tingut sempre com a força política és que els italians es tornin a sentir orgullosos de ser italians, d'onejar la bandera tricolor.
La política és de quella... la bandera tricolore.
La ultradretana ho ha dit ben entrada la matinada cap a quarts de tres quan ha fet una primera valoració dels resultats davant de centenars de mitjans de comunicació de tot el món. S'espera que aquesta tarda torni a parlar amb més calma en una roda de premsa. Mentrestant, qui ja ha sortit aquest matí és Matteo Salvini. Tot i reconèixer els mals resultats de la Lliga que ha perdut la meitat del suport, Salvini promet estabilitat al govern.
Oggi è un lunedì.
Avui és un dilluns en què després de molts anys hi ha un govern escollit per la ciutadania amb una clara majoria de centre-dreta. Crec que tindrem un govern llarg, de com a mínim 5 anys, sense canvis ni crisis i enfocat a fer coses pels ciutadans. Ja he parlat amb Giorgia Meloni, a qui he felicitat i crec que treballarem junts molt temps i molt bé. I felicito també els moderats, perquè cada vot ha servit per donar una majoria al centre-dreta, tant a la cambra com al Senat.
I qui encara no ha dit res de res és l'última peça de l'equació, Silvio Berlusconi. No ho ha fet de matinada i per ara tampoc està previst que ho faci avui.
A l'altra banda, una de les primeres conseqüències de la victòria de la dreta ha estat la dimissió d'Enrico Letta, el líder del Partit Democràtic. Letta assumeix la responsabilitat de la derrota per culpa de Giuseppe Conte d'haver provocat l'avançament electoral. Ha seguit la roda de premsa l'enviat especial de RAC1 a Roma, Jordi de Planell. Bon dia.
Bon dia. Sí, Letta diu que avui és un dia trist per Itàlia. Admet que el país tindrà el govern més escurat a la dreta de la història recent i entona el mea culpa per no haver pogut parar els peus a germans d'Itàlia. Per això ha anunciat la convocatòria d'un congrés extraordinari del partit perquè els militants triïn una nova direcció.
Assicuraré, in spirito di...
Dirigiré el partit durant les properes setmanes de cara al nou congrés que hem de fer, un congrés en el que no em presentaré com a candidat a la secretaria general. Crec que fa falta una nova generació que ve amb ganes i que té la tasca de rellançar el Partit Demòcrata per l'interès d'Itàlia i d'Europa.
I de l'Europa.
Letta ha estat dels últims candidats a comparèixer per valorar els resultats electorals. El Partit Democràtic ha quedat per sota del 20% de vots que li auguraven les enquestes i la coalició d'esquerres que liderava ha obtingut un 26% dels sufragis, gairebé 18 punts per sota que la dreta. Letta assumeix que els tocarà estar a l'oposició i ha avisat a Giorgia Meloni que seran intransigents per evitar, diu, que Itàlia s'allunyi del cor i dels valors europeus. Letta exercirà de cap de l'oposició fins a la convocatòria del Congrés del Partit, que encara no té data.
Ara el president italià Sergio Mattarella haurà d'encarregar la formació del govern a Meloni, però no assumirà el càrrec com a mínim fins d'aquí a un mes. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. La formació del proper govern italià no serà una cosa immediata. Tot començarà el proper 13 d'octubre, quan es reuniran els nous representants parlamentaris escollits al Senat i a la Cambra de Diputats. Al voltant del 15 d'octubre haurien d'escollir els presidents de les dues cambres parlamentàries i no serà fins cap al dia 20 quan haurien de començar les consultes amb el president de la República, Sergio Mattarella. El cap d'estat a Itàlia no només té poder d'encarregar formar govern a una formació, sinó que també pot vetar els ministres que proposen. No seria la primera vegada. Recordem que el 2018 ja es va negar a acceptar un ministre per ser massa euroscèptic. Per tot plegat, si tot va ràpid i no hi ha esquerdes a la majoria de dretes, el nou govern hauria de poder jurar el càrrec entre el 28 d'octubre i el 4 de novembre.
Amb aquest panorama, Brussel·les opta per la prudència i es limita a dir que està preparada per treballar de manera constructiva amb el nou govern italià. Ara bé, els resultats han sacsejat el mapa polític a la Unió Europea. Per primera vegada, una força d'extrema dreta governarà un país de l'Europa Occidental. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea no ha volgut mullar-se sobre les implicacions que pot tenir el nou govern liderat per l'extrema dreta a Itàlia. El portaveu de la presidència de la Comissió, Eric Mamer, diu que Brussel·les espera cooperar de manera constructiva amb el nou govern i no creu que els resultats a Itàlia es puguin extrapolar a una visió europea.
Esperem poder cooperar de manera constructiva amb les noves autoritats italianes. Crec, però, que en aquestes eleccions hi ha hagut una espècie de judici a Europa que em sembla una simplificació extrema.
Una simplificació extrema.
La realitat és que per primera vegada un partit d'extrema dreta liderarà un país fundador de la Unió i això podria canviar les majories dins dels 27 perquè no és el primer govern d'ultradreta. Roma, de fet, es podria apropar a les tesis d'altres governs d'extrema dreta com Hongria i Polònia. De fet, els seus dos primers ministres han felicitat de manera efusiva a Giorgia Meloni. També ho ha fet l'ultradretana i líder del regrupament francès Marine Le Pen amb un to molt dur carregant contra la Unió Europea, qui ha titllat d'arrogant i antidemocràtica.
El govern espanyol espanyol tampoc creu que el que ha passat a Itàlia tingui efecte contagi a l'Estat. Això sí, tots els partits d'esquerra alerten que és una seriosa advertència per a tota Europa. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. Sí, el discurs institucional del govern espanyol és el de marcar distància amb Itàlia fins al punt que José Manuel Álvarez, de fet, encara no dona per fet al govern de Meloni.
Quedan todavía algunas semanas para tener un nuevo gobierno italiano. Tenemos unos resultados electorales totalmente legítimos de unas elecciones democráticas y habrá que ver cuál es la coalición que se forma. Ningún partido tiene mayoría de lejos para formar gobierno por sí sola y cuáles son los primeros pasos.
Res a veure amb el que diuen la majoria de partits. El PSOE sí que adverteix que s'han de combatre els populismes, que per això fan falta polítiques valentes, i Podem va molt més enllà, avisant que això d'Itàlia és una advertència per les esquerres i el blanquejament que es fa a Espanya de Feijóo. Pablo Fernández, portaveu.
El siguiente país que puede tener un gobierno así es España. Y para evitar eso es imprescindible que se deje de blanquear al Partido Popular. Feijóo es un capo. Feijóo es el capo de un cártel.
Això sí, PSOE i Podem coincideixen que les eleccions italianes deixen deures a l'esquerra, que és la necessitat de saber mobilitzar i engrescar, sobretot des del govern espanyol, que és on es poden trobar respostes a les situacions de crisi.
La dreta espanyola assumirà des de la distància. El Partit Popular ha evitat mullar-se avui, però Vox sí que hi ha sucat pa. També a Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El PP intenta esquivar la victòria de l'ultradreta a Itàlia, com a mínim de moment. Feijóo, per exemple, ni n'ha parlat. Només hi ha una excepció dins dels populars, Isabel Díaz Ayuso. En un esmorzar informatiu del Mundo, la presidenta madrilenya admet que comparteix el diagnòstic que fa Meloni, però no part del seu discurs. Això sí, demana als socialistes que en prenguin nota.
Por toda Europa los socialistas están desapareciendo y fundiéndose con la ultraizquierda en una estrategia incomprensible que les aboca a desaparecer. Y en ningún lugar como en España para comprobar lo que este binomio es capaz de hacer, el daño que causa cuando se instalan las instituciones.
Doncs, a diferència d'Ayuso, Vox creu que els resultats a Itàlia són un avís pel PP. Ho deia el vicepresident del partit d'extrema dreta, Jorge Buxadé.
El Partit Popular Europeu és un moviment polític que tuvo su momento de explosión y que ahora está en franca retirada y que necesita de opciones políticas con convicciones profundas, enraizadas en la defensa de su tradición, de su estructura económica, de sus pequeñas y medianas empresas, de sus autónomos.
De fet, Vox considera que la dreta conservadora està tocada de mort a tota Europa i que aviat ho estarà també a Espanya.
RAC 1 migdia.
A Rússia, el Kremlin atribueix a un grup neofeixista l'atac en una escola dels Urals que avui ha provocat 13 morts. 7 de les víctimes són nens. L'assaltant l'han identificat com un exalumne del centre de 34 anys que després s'ha suïcidat. Mentrestant, continua l'èxode de joves que temen que els enviïn al front a Ucraïna. També augmenten els incidents en oficines de reclutament. L'últim, aquest matí a Sibèria, Sergi Molera.
Un noi de 25 anys ha disparat contra el responsable d'una oficina de reclutament a la regió d'Irkutsk i la policia l'ha detingut. El responsable de l'oficina ha quedat ferit crític. A tot Rússia, les forces de seguretat ja han detingut més de 2.000 persones en protestes contra la mobilització decretada pel Kremlin.
La guerra a Ucraïna ha fet que l'economia global perdi força, ho recull l'OCDE en el seu últim informe. Segons aquest organisme, l'economia espanyola continua sent la que més creixerà l'any que ve de les grans europees, però rebaixa una mica més les seves expectatives. Preveu que el PIB espanyol repunti un 1,5%, que són 7 dècimes menys del que pronosticava a principis d'estiu, Montse Martí.
L'organització és un pèl més pessimista que el govern espanyol pel que fa a l'evolució de l'economia espanyola a l'any que ve. El govern de Pedro Sánchez manté que el PIB creixerà un 2% l'any que ve. L'OCDE també pronostica que la crisi dels preus amb la inflació disparada es mantindrà encara l'any que ve. Per Espanya pronostica una inflació el 2023 que encara serà del 5% de mitjana al cap de l'any. El 2022 Espanya és un dels territoris, de fet, de l'OCDE que té els preus més desbocats, només al darrere de Turquia, on la inflació supera el 70%. El secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, insisteix que la guerra ucraïna ha suposat un daltabaix per les economies europees en un moment que aixecaven cap després de la pandèmia.
7 mesos enrere, l'economia global va ser colpejada per la guerra injustificable, il·legal i sense provocació de Rússia contra Ucraïna. El mercat energètic i alimentari s'han vist afectats greument i la confiança ha disminuït dràsticament. La inflació està disparada i l'economia global es desaccelera. El món està pagant un preu molt alt per la guerra de Rússia contra Ucraïna.
L'OCDE preveu que l'economia alemanya caigui 7 dècimes l'any que ve i que la inflació se situï al 7,5%.
En aquest context, el polígon petroquímic de Tarragona invertirà 260 milions d'euros en la planta per produir hidrogen verd més gran del sud d'Europa. Quatre empreses, Repsol, Enagás, Messeri i Coxe, s'han aliat per posar en marxa la planta el 2025, que és una inversió estratègica per fer front a la crisi energètica. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Núria. Sí, és estratègica per diverses raons, perquè l'elevadíssim preu de l'energia elèctrica i el gas fan que el polígon petroquímic de Tarragona perdi competitivitat. És un dels més grans d'Europa i necessita fonts d'energia més barates. I és estratègica també aquesta planta d'hidrogen verd, la més gran que es construirà al sud d'Europa, per garantir també el subministrament d'energia en un moment de tanta inestabilitat per la guerra ucraïna i també amb la inflació disparada. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, ha assistit a la presentació de la planta, una inversió que és privada però que té el suport de les administracions.
El pol de la indústria petroquímica de Tarragona com un node imprescindible per pensar en totes les xarxes des d'aquest punt de vista a nivell europeu i a nivell mundial.
Un projecte que vol també atraure inversió dels fons Next Generation. Això encara, però, no està del tot clar. Un projecte, això sí que se sap, que suma a Repsol, a Messer, a Enagás i a Iqoxe, que és l'empresa, segurament ho recordareu, que fa més de 2 anys va estar a l'ull de l'huracà per la pitjor explosió del polígon petroquímic de Tarragona.
Ara passa un minut d'un quart de tres, de seguida tornem.
RAC 1. Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial. I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
A Hyundai Masterclass al setembre és el mes de les oportunitats. Busques cotxe? A Hyundai Masterclass tenim vehicles en estoc i quilòmetre zero amb entrega immediata. I si vols, ens quedem al teu. Els preus et sorprendran. Ara és el teu moment. La millor oportunitat per aconseguir el teu Hyundai. Hyundai Masterclass a Barcelona. Al carrer Guayaquil 5, a Gran Via 484 i al carrer Aragó 562.
Descobreix les mels multipremiades d'Alemanya amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. 3 pots de mel, llimona, romaní, gingebre i un estoig de mels monoflorals per combinar amb ametlles garrapinyades, teules de tries, formatges Montbrú de cabra i ovella i vinagre de poma amb mel de lavanda. Tot per només 35 euros. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som...
més?
1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Les 2:19, continuem repassant l'actualitat d'aquest dilluns. L'Ajuntament de Barcelona insisteix a desvincular l'assassinat d'un jove a prop de Plaça Espanya de les festes de la Mercè. Aquesta tercera nit de concerts ha estat molt més tranquil·la que la de dissabte a diumenge, però també hi ha hagut persones detingudes per ferir-ne d'altres amb arma blanca. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, diu que reunirà amb els comerciants de la zona per buscar solucions i evitar que torni a passar. Marc Poyató.
Sí, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones a primera hora del matí a prop de la Plaça Espanya per ferir lleument amb una altra arma blanca. Tot i així, des de l'Ajuntament l'Ajuntament de Barcelona diuen que aquesta tercera nit de les festes s'ha tancat sense aldarulls importants. Això a diferència de la nit anterior, que va acabar amb 12 detinguts i diverses destrosses i saquejos en comerços. Pel que fa a l'assassinat d'un jove, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, insisteix que s'està investigant com un fet a part, ho ha dit el Món RQ.
El mort no guarda relació amb els aldarulls que es van produir posteriorment. És a dir, va haver-hi... L'apunyalament va ser a 3:15 i els incidents aquests es van produir cap a tres quarts de cinc. Pel que fa en referència a aquest tema, està doncs, el cos de Mossos d'Esquadra també fent la corresponent investigació, per tant, deixem que els investigadors puguin seguir treballant.
Segons Batlle, els autors dels aldarulls són grups que s'autoorganitzen de forma instantània en el moment de la festa, molts d'ells sota l'efecte de l'alcohol. El tinent d'alcaldia de Barcelona diu que la setmana que ve farà una trobada amb els comerciants de la zona per buscar solucions i evitar que aquesta situació es torni a repetir.
Els Mossos investiguen un altre apunyalament aquest dissabte a la nit a Sant Cugat del Vallès.
Es tracta d'un home que va rebre una apunyalada al pit i un altre al coll i va quedar ferit greu, tot i que la seva vida no perilla. Va passar dissabte a les 10 de la nit aproximadament a l'Avinguda Catalunya. L'autor de l'atac va fugir corrents i de moment no l'han detingut. No l'han detingut. Tampoc se saben els motius d'aquesta baralla.
Altra vegada la Josefa ha estat la primera. És la dona que fa gairebé 2 anys va rebre la primera vacuna contra el Covid a Catalunya i aquest matí també ha estat pionera a rebre'n la quarta dosi. Ha estat a la residència on viu, a l'Hospitalet de Llobregat, i al mateix temps, però a l'altre braç, li han posat la vacuna de la grip. Arrenca així la campanya de vacunació d'aquesta tardor que començarà a les residències pels més grans de 60 anys i els professionals sanitaris, i d'aquí a una setmana s'estendrà la resta de persones grans a través de l'atenció primària. Benet Iñigo.
No cal trucar per demanar cita. Primer els equips de salut es desplaçaran a les residències i després des dels CAPs trucaran als persones candidates. Primer els majors de 80, després entre 60 i 80 i també les persones més joves però que tinguin risc per diabetis, malalties cròniques o també a les dones embarassades. El conseller Joan Maria Argimon recorda que no cal córrer a vacunar-se com ara fa 2 anys.
En aquí no dic que no tinguem que córrer, però és una campanya de vacunació normal. És a dir, hem d'anar vacunant normalment, tranquil·lament. Si la situació epidemiològica canvia i hem d'activar els mecanismes de rapidesa, d'altres espais, tot això tenim la capacitat de fer-ho.
I la secretària de Salut Pública, Carmen Cabeza, subratlla la importància de posar-se les dues vacunes perquè aquesta tardor i hivern esperen que la grip torni amb força.
Tenim per un costat un parell d'anys que pràcticament no ha circulat el virus de la grip. Per tant, no sabem massa bé què passarà aquest any. Hi ha un cert buit o un cert nínxol perquè el virus de la grip pugui circular més. Sabem que Austràlia ha tingut una temporada epidèmica forta, però cal mirar-lo.
Totes dues vacunes estan actualitzades per cobrir les últimes variants. En el cas del Covid-19, per exemple, per la variant Omicron. Ja han arribat a Catalunya 900.000 dosis i aquesta setmana n'arribaran 900.000 més. Amb això ja queda coberta sobradament la població de les residències, que són 70.000 persones, o els majors de 80 anys, que tot Catalunya són 400.000.
De moment la quarta dosi només es posarà als més grans de 60 anys. Els experts creuen que els més joves no els cal. Una altra punxada, Benet.
La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Anna Vilella, ha destacat a RAC1 la importància que aquest col·lectiu de persones grans segueixi vacunant-se massivament perquè són els primers que perden els anticossos.
La seva resposta d'entrada a la vacuna és inferior i que, a més, perden abans aquesta protecció. Per tant, d'entrada, l'administració d'una dosi de record, podríem dir, ajudarà a reactivar aquesta immunitat.
En canvi, els més joves de 60 mantenen la protecció de les primeres dosis que es van posar, sumada en molts casos a la immunitat per haver passat la malaltia. La investigadora de l'Institut de Salut Global i Metges a l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bea Moté, diu també a RAC1 que si Omicron es manté, el risc que derivi en malaltia greu és baixíssim.
A dia d'avui, amb el que sabem, no seríem prioritzables, perquè no estem encara, tot i que puguem agafar la Covid, no estem a risc de patir malaltia greu. Amb la immunitat de les vacunes que ja hem rebut o de les infeccions passades, seguim tenint una molt bona protecció davant la malaltia greu. Per tant, d'entrada, amb les dades que tenim avui, no seria una cosa que caldria fer.
A més, creuen que és bona idea posar la vacuna contra el Covid i la de la grip alhora. Asseguren que no hi ha cap contraindicació i posen com a exemple els nadons, a qui es posen diverses vacunes simultàniament.
Més coses al curs polític. Arrenca demà amb el debat de política general, que arriba en un moment de tensió entre socis de govern. Pere Aragonès hi portarà una proposta de país per avançar cap a la República Catalana. És una proposta que busca interpel·lar en majoria. Sílvia Solanes.
El debat arriba després de setmanes de retrets entre Esquerra i Junts, tot i que Junts ja no situa el debat de política general com un ultimàtum perquè es compleixi l'acord de govern. Els republicans els insten a reforçar l'executiu i deixar les disputes al marge. Així n'ha parlat la portaveu Marta Vilalta.
És el moment, doncs, de reforçar el govern i que pugui seguir desplegant totes aquestes mesures necessàries per les famílies, per les empreses, per la ciutadania. I, per tant, creiem que no és el moment de voler desestabilitzar el govern del nostre país per qüestions internes, per disputes internes d'algun dels socis de la coalició. Seria irresponsable.
Pere Aragonès farà una proposta de país amb la voluntat de buscar majories i que prèviament ha parlat amb els socis de Junts. També està previst que anunciï un seguit de mesures anticrisi. Tot plegat arrencarà demà a 12:45 del migdia amb el discurs del president. Seguirà la tarda amb els grups i es reprendrà divendres amb les votacions de les propostes.
5 minuts i arribarem a 2:45. Aquesta matinada una nau espacial s'estavellarà per primera vegada contra un asteroide per canviar-ne la trajectòria. Si s'aconsegueix, es demostrarà que és una opció viable en cas que de cara al futur un cos semblant apunti cap al nostre planeta. De fet, Mònica, aquesta serà la primera prova de missió de defensa planetària contra asteroides.
Sí, la missió de la NASA, coneguda amb el nom de DART, va sortir de la Terra el novembre de l'any passat i després de recórrer 11 milions de quilòmetres ha arribat al seu destí. La nau impactarà contra Dimorphos, una roca de 160 metres que és la lluna de l'asteroide Didymos. Serà cap a 1:45 de la matinada. Ho explica RAC1 Josep Maria Trigo, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
Tindrem des de la fotografia de grup la posició de Dimorphos i el gegantí Didymos al seu costat i les imatges que ens van arribar de DART anem a veure detalls sobre la superfície de Dimorphos, no? I òbviament el que se pretén és evitar que aquests futurs encontres amb petits asteroides. És un escenari que és perfectament plausible.
DART, que pesa 500 quilos i que va a una velocitat d'uns 24.000 quilòmetres per hora, va acompanyada d'una nau germana, l'Elysia Cube, que s'encarregarà de captar imatges durant l'impacte. L'esdeveniment es podrà seguir en directe des del web de la NASA.
I la literatura i la cultura catalanes han perdut un dels seus grans ambaixadors internacionals, el professor de japonès i doctor en filologia catalana Ko Tazawa. Traductor de grans clàssics com Tirant lo Blanc o Mercè Rodoreda, Tazawa va rebre la Creu de Sant Jordi el 2003 i el Premi Internacional Ramon Llull el 2019. L'amic de Catalunya, com molts l'anomenaven, ha mort als 68 anys d'un càncer. Maria Cusó.
Ko Tazawa va ser un gran enamorat de la cultura catalana i ho va ser pràcticament per casualitat. L'any 1978 va arribar per primera vegada a Barcelona per aprendre castellà. No era filòleg, era banquer, però va quedar fascinat pel català i el seu paper integrador. Tazawa explicava fa uns mesos al Via Lliure de RAC1 com va aprendre el català.
Al principi vaig aprendre el català amb un llibre en anglès.
Hosti.
I un casset.
I tu a casa anaves repetint paraules,
sí,
i vinga.
Sí, sí, exacte.
Te'n recordes d'alguna paraula d'aquella època que diguessis, hosti, això és boníssim, m'agrada molt aquesta paraula?
Potser Déu-n'hi-do.
Catalanòfil confés, va traduir al japonès grans obres catalanes com La plaça del Diamant, Camí de Sirga o La pell freda, i al català clàssics japonesos. Va col·laborar en diversos mitjans, com l'Avui, l'Ara o el Periódico. Ara bé, també confessava en aquesta conversa amb Xavi Bundó que no era gaire optimista amb l'estat de salut de la llengua.
Als bars, als restaurants, tinc la impressió que és cada vegada més difícil parlar en català. Si comparo, per exemple, fa 10 anys,
sí,
i ara,
sí,
jo tinc aquesta impressió.
Sí que tens aquesta impressió.
Sí, sí.
Et preocupa?
Em preocupa molt.
Fa uns mesos va publicar el llibre Petjades d'un japonès, Catalunya i un japonès 30 anys després, un dietari de la seva particular història d'amor amb el país.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamor.
2 minuts i arribarem a 2:45. Entre avui i demà juguen els últims partits de seleccions d'una aturada que ha perjudicat i molt el Barça, especialment Xavi, per les lesions a l'eix de la defensa.
Exacte, Koundé i Araujo han tornat abans d'hora, el francès per una lesió al bíceps femoral que el fa ser dubte pel clàssic i Araujo per una lesió a l'adductor que li pot suposar no tornar a jugar amb el Barça fins l'any que ve. A tot això hi hem d'afegir la lesió de Memphis i les molèsties de De Jong. Tots dos també van abandonar la concentració en Països Baixos. En canvi, Dembélé, substituït per precaució en el primer partit en França, ahir es va quedar a la banqueta sense jugar ni un sol minut. Ara caldrà esperar que en els partits que falten per disputar aquesta llista no es faci encara més llarga. I la principal preocupació és el partit que jugarà demà a Espanya contra Portugal, no només pels 6 blaugranes que hi ha convocats, sinó sobretot per l'estat de la gespa del municipal de Braga. Damià López, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Preocupa fins al punt que Espanya ha decidit suspendre l'entrenament previ per que havien de fer en aquest escenari del partit.
Sí, exacte. El que farà la selecció espanyola aquesta tarda és entrenar
en el camp anexa al municipal de Braga, que és el que ha fet Portugal ja aquest matí. La veritat és que, vaja, és complicat d'entendre arribar aquest punt en partits d'elit, en un partit internacional i amb la quantitat d'estadis disponibles a Portugal que hagin anat a parar a Braga en un camp que sembla que presenta un molt mal estat. Tant és així que no volen castigar-lo més, no hi ha massa esperances ni massa perspectiva que de cara al partit de demà pugui millorar, així que tocarà resar que ningú prengui mal. És un partit decisiu, un partit complicat, serà un partit dur per Espanya, que s'està jugant el pas a la Final Four, només li valdrà guanyar, i Luis Enrique segur que alinearà jugadors del Barça. Ja va posar d'inici els 6 dissabte a Saragossa contra Suïssa, per tant demà veurem Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri i Ferran Torres, molts d'ells demà podrien repetir presència.
Per començar estarem pendents aquesta tarda, que hi ha roda de premsa de Luis Enrique, a veure també quina valoració en fa i si dona alguna pista, fins i tot de cara al possible 11 d'Espanya demà contra Portugal. El que podem fer ara, Damià, és repassar la situació dels lesionats del Barça, començant per Araujo, que a més és notícia, l'uruguaià de decidir avui si passa per quiròfan o bé opta per un tractament conservador.
Sí, avui dia decisiu o migdia decisiu per saber què passa amb Araujo, que avui ha estat unes quantes hores a la ciutat esportiva. Avui ha d'acabar de prendre la decisió definitiva de si supera o no, decisió que va condicionada 100% a la disputa del Mundial entre novembre i desembre. Araujo, que s'ha reunit amb el doctor Pruna Xavi, i també una reunió on hi havia gent de l'entorn del jugador, amb tots els elements sobre la taula, amb el risc clar que comporta el no operar-se per jugar al Mundial de Qatar i la possibilitat de recaure i acabar no competint amb el Barça, així que pendents de la decisió que es prengui per tractar aquesta lesió a l'adductor de la cama dreta de l'uruguaià. Aquesta tarda el club, Xavi, farà un comunicat. Per tant, estarem pendents on explicarà quina ha estat la decisió que s'ha pres en aquesta reunió que ha durat aproximadament una hora, i una decisió que encara no està presa perquè continuen parlant, però a primera hora de la tarda s'espera que el club ja la faci pública.
Clar, l'altre central que ha tornat lesionat de la seva selecció és Koundé, què en sabem?
Bé, Koundé era el que semblava d'entrada que podia sortir pitjor parat d'aquesta aturada per seleccions. Ell ja ha dit les últimes hores i ha manifestat a les seves xarxes socials, en concret al seu Instagram, que està treballant per tornar el millor i abans possible i recuperar-se de la seva lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. Koundé no ha de patir pel Mundial, però el francès vol recuperar-se ràpid i el més llarg del que es parlava podria reduir-se. Sembla complicat, però haurem d'estar pendents del clàssic del dia 16 com a data possible del retorn, però no és fàcil.
Ara que parles del clàssic, avui hem tingut confirmació horària d'aquest partit, ja sabeu, estava programat pel cap de setmana del 16 d'octubre, doncs bé, es jugarà diumenge 16 d'octubre i l'hora a 16:45 de la tarda. Ho ha aclarat o ha aclarit avui DAZN, que és la televisió que en té els drets. Seguim però amb les lesions, també hem parlat de dos jugadors, concretament els dos centrals, l'altra lesió important és la de Memphis.
Sí, Memphis va ser un dels primers caiguts a la batalla. El jugador de Països Baixos ja és a Barcelona i se li faran les pròximes hores proves mèdiques. Lesionat als isquios, és una lesió amb la que caldrà anar amb cura, és una lesió muscular i estarà com a mínim un mes cau, i això resta profunditat de banqueta a Xavi. Com et dic, Memphis ha arribat ja fa una estona a Barcelona i està pendent de les proves mèdiques que se li faran les pròximes hores.
I més enllà d'aquestes lesions, d'aquests noms, també haurem d'estar pendents de Frenkie de Jong i de Dembélé.
Sí, Frenkie de Jong també és a Barcelona i també se'l valorarà amb més proves. Té molèsties, no té res greu. Igual que Van Gaal, el seu seleccionador va ser apocalíptic amb la lesió de Memphis, de la mateixa manera va dir que pensa que de Jong estarà aviat disponible per Xavi. I com tu mateix apuntaves a l'entrada, doncs evidentment amb Dembélé sempre cal resar. En aquests dos partits en França doncs va acabar el primer amb molèsties, però ahir ni va jugar, ni tan sols va jugar amb Dinamarca, ja ho va anunciar abans del partit. Va entrar a la convocatòria però es va quedar a la banqueta, per tant Dembélé arriba en condicions a Barcelona.
Per tant, una aturada de seleccions amb conseqüències nefastes per un Barça que ara afronta un calendari molt atapeït. Recordeu, 12 partits en només 6 setmanes, entre els quals hi ha aquest clàssic que ara explicàvem, clàssic a la Lliga. També hi ha un partit contra l'Inter transcendental pel que fa a la classificació del Barça per als vuitens de final de la Lliga de Campions. Veurem, tornant al clàssic, què passa amb Koundé. Ara, ojo, descartat completament. Koundé molt complicat, veurem si arriba. En tot cas, ara també els ulls posats en la resta de jornada de seleccions i els partits que falta per disputar, quins són, Dami?
Sí, doncs aquests partits a la Nations, Portugal-Espanya amb els 6 del Barça i un parell d'amistosos, Brasil-Tunísia amb Rafinha, i com que aquests dies parlem només de partits oficials, doncs com et dic, pendents de Rafinha, que ho he fet molt bé en Brasil, i també de Kessié, que juga amb Costa d'Ivori contra Guinea.
Passada la infermeria, ens aturem ara en el vessant purament esportiu. Entre avui i demà s'acabarà de resoldre la fase de grups d'aquesta Nations League. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I de moment ja tenim dues de les seleccions que disputaran la Final Four.
Sí, són Croàcia i Països Baixos. Els croats van guanyar 1-3 a Àustria i envien la selecció centreeuropea a la Lliga B, un grup on França va perdre 2-0 també contra Dinamarca i quedarà tercera del grup sense la possibilitat de defensar el títol d'aquesta mateixa competició. Mentrestant, els neerlandesos, sense Frenkie de Jong ni Memphis Depay, com deia el Dami, van guanyar per la mínima 1-0 Bèlgica. També ahir la Polònia de Lewandowski va guanyar 0-1 Gales. Avui coneixerem el tercer classificat. Per la final a 4 serà o bé Hongria o bé Itàlia, un dels principals al·licients que té la selecció italiana, perquè recordem que no disputarà el Mundial del Qatar. Els hongaresos, que juguen a casa, els val l'empat perquè li treuen 2 punts als italians. Un grup en el que s'enfronten també avui Alemanya i Anglaterra en un partit intranscendent, perquè els anglesos, sorpresivament, seran últims de grup i, per tant, baixaran a la Lliga B.
Així està la lluita pel títol. Què més destaquem d'aquesta tercera edició de la Nations League?
Doncs que precisament ja coneixem 3 de les 4 seleccions que baixaran a la Lliga B, a la segona divisió. Són, com dèiem, Anglaterra, Àustria, Gales, i queda saber la que baixarà del grup d'Espanya, o bé Suïssa o bé la República Txeca. I a la Lliga B, Israel i Bòsnia pujaran a la primera divisió, i queda per saber quines dues seleccions més ho faran. Noruega, Sèrbia, Escòcia i Ucraïna són les candidates.
Per cert, Dami, recordem en què beneficia fer un bon paper a la Nations League?
Bé, d'entrada, el premi que dona la Nations League és guanyar-la. La Nations League és un títol en si que ja han guanyat Portugal i França, les dues primeres edicions, i que es regeix per ascensos i descensos, però en si és un títol que veurem qui guanya en aquesta edició. Recordem que els 4 equips que es classifiquin per la Final Four la disputaran el juny de 2023. Per tant, aquest títol, en aquest cas, dura fins l'estiu que ve. No dona plaça directa a cap fase final, però sí que dona accés a un play-off per accedir a l'Eurocopa, en aquest cas, o al Mundial, si és el cas. Se seleccionen 12 equips en funció del seu rendiment, que normalment són els guanyadors de grup de les lligues A, B i C, però si aquests equips ja s'han classificat prèviament via fase de classificació, són substituïts pels següents equips millor classificats de la seva lliga. A partir d'aquí fan un play-off que donen les 3 últimes places per, en aquest cas, l'Eurocopa 2024.
Per tant, una segona oportunitat en el cas que les seleccions no hagin aconseguit la seva classificació per l'Eurocopa via aquesta fase que deia ara mateix el Dami, que, per cert, se sorteja el dia 9 d'octubre. D'aquí a pocs dies, doncs, sabrem ja els rivals de les diferents seleccions en aquest camí cap a Alemanya 2024, que és quan es juga l'Eurocopa. Tornant al Barça, Dami, ahir explicàvem el Tu diràs que en el procés de recuperació econòmica del club hi ha jugat un paper important el secretari general de la Superliga, perquè va ser una persona clau per tancar les palanques econòmiques.
Sí, és una notícia que explicava ahir el Roger Saperes. El Tu diràs, Anas Lagari ha estat l'artífex per tancar més d'una palanca aquest estiu. Té 39 anys, és un banquer francès i és soci cofundador de Key Capital. Manté una estreta relació, ni més ni menys, que amb Florentino Pérez. La seva feina s'ha traduït en els acords que han permès al Barça tancar més d'una palanca econòmica aquest estiu, després que Florentino, que vol tenir un soci potent al capdavant de la Superliga, provés que Anas Lagari busqués recursos per millorar la situació econòmica del Barça.
Perfecte, Dami. Demà te'n vas cap a Paraga, no?
Sí, demà serem cap a Braga per constatar primer si Espanya doncs, es classifica per la Final Four. Recordem que només li val la victòria. En cas d'empat o victòria portuguesa, serà Portugal qui es classifiqui. I, sobretot, per controlar aquest escenari de partit, aquest estat del terreny de joc que expliquen que està tan malament, tan lamentable, i doncs, per estar al costat d'aquests 6 jugadors del Barça, que a la Romareda no van prendre mal, però que encara han d'afrontar un partit tan dur, tan complicat i, com diem, en un terreny de joc doncs, que sembla que els pot ser tan advers.
Doncs demà ho explicarem. Dami, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Parlem ara de la Lliga Femenina. Segona victòria del Barça, després de guanyar per 1-4 al camp del Villarreal. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Xavi. Triomf gràcies a les dianes de Mapileón al primer temps i d'això a la Pina i l'Ara Mat en propi porteria a la represa, amb el gol del Villarreal sent de l'ex-blaugrana Rocío García. Lluny de ser un partit ideal, Jonathan Giraldez va parlar de millors sensacions que en el debut de Lliga de la setmana passada contra el Granadilla. El gallec, que ahir va acabar de complir la sanció de 3 partits que acumulava, també va fer referència a la polèmica entre la selecció espanyola i les internacionals. Nacionals, 7 del Barça, que van demanar no ser convocades en una carta responent a la federació. Giraldez va explicar com va afectar mentalment a l'equip aquesta situació.
És cert que les coses que passen a nivell extraesportiu afecten a la mentalitat de les jugadores. És lògic. Ara, la nostra responsabilitat també és evitar que les jugadores estiguin pensant en coses que no formen part del partit. No? Tu has de pensar en tot el que has de fer per afrontar el partit de la millor manera possible. I el focus d'atenció durant la setmana d'entrenament ha estat així. És intentar oblidar el que està passant fora i centrar-nos en el que depèn de nosaltres, que és entrenar de la millor manera possible per guanyar el partit. I avui el missatge era el mateix. Era, a més d'oblidar-se de tot el que està passant fora, és disfrutar.
Així doncs, 6 de 6 per un Barça que queda pendent de Fridolina Rolfo, que va haver de retirar-se del terreny de joc per precaució a causa d'unes molèsties. Per cert, en aquests moments estem pendents del Levante Les Planes. L'equip ha de jugar demà al duel suspès per l'aturada arbitral de Copa de la Reina, però l'ha de jugar a Tenerife. I aquest cap de setmana tota l'activitat s'ha suspès pel tifó Hermine i l'equip de Sant Joan d'Espí, doncs ara mateix està pendent de saber què ha de fer.
Futbol, tot i que aquest cap de setmana no hem tingut participació dels clubs de primera divisió, sí que n'hi ha hagut pel que fa a la segona divisió i també a la primera federació, i avui ens volem aturar en aquestes competicions per saber com han arrencat aquestes lligues. Albert Bassas, bon dia.
Hola, bon dia.
Una jornada a segona que, de fet, es tanca avui mateix amb un parell de partits interessants, perquè estem parlant dels equips de la part alta, per tant, en joc el lideratge després d'aquestes 7 primeres jornades.
Exacte. Sí, el que tenim avui són el Cartagena a la B, 5è contra primer classificat, i a les Palmes Granada, 3è contra 4, tots dos partits a les 9. De fet, d'aquests equips de dalt, l'únic que ja ha jugat aquesta jornada és l'Eibar, que hi va derrotar el Racing de Santander per 2-1, i per cert, amb una mica de polèmica per l'actuació de la Zainza contra aficionats racinguistes, fet que ha provocat que les penyes del Racing s'hagin unit totes per denunciar càrregues amb extrema duresa i violència contra els seus seguidors. Com hem dit, després de les 6 primeres jornades, el líder és un dels que va perdre la categoria l'any passat, l'Alavés, que suma 14 punts. Segon és l'Eibar amb 13, cap sorpresa tampoc, perquè Eibar ja va estar a punt de pujar l'any passat a primera, i tot seguit venen 3 equips, el Les Palmes de García Pimienta, que amb ell a la banqueta ja van acabar molt bé la temporada passada, el Granada, que també ve de baixar de primera, i el Cartagena, que potser sí que és un dels equips que més sorprèn que estiguin aquí a dalt. Són els tercers, quarts i cinquens, respectivament, i això vol dir que en funció dels resultats que es produeixin avui, qualsevol d'aquests pot acabar la jornada líder. L'Andorra de Gerard Piqué es troba ara mateix a mitja taula, desè, amb 11 punts, després d'empatar ahir a 1 al camp de l'Albacete. Curiosament, els dos equips que venen de pujar de primera federació i que han començat la temporada força bé, i els que pitjor estan ara mateix en zona de descens són el Mirandés amb 5 punts i uns altres 3 històrics del futbol espanyol, com són Leganés, Racing de Santander i Màlaga, que tanquen la classificació amb només 3 puntets.
I a la primera federació, com els hi vol, els catalans?
Doncs ara mateix el millor és el Barça B, segon amb 11 punts, només per darrere l'Alcoià, que en té 13. Els de Rafa Márquez van guanyar dissabte al Múrcia. A la mitja taula hi tenim el Sabadell i el Nàstic, de 0 i 11 respectivament. Els arlequinats amb 7 punts, després de guanyar 1-0 al Calahorra, i els Grana amb 6, després de guanyar també la Morevieta pel mateix en resultat, i en descens hi ha el Cornellà, que només ha sumat 4 punts en 5 partits, i van sumar aquest quart punt empatant a 0 contra el Castelló.
Pensa't a punt, oi, eh?
Home, i tant.
Tot,
tot. Preparadíssim.
Perquè falten molt pocs dies. Torna la cursa de RAC1 el diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat.
Matí corre i després el clàssic.
Sí, senyor. RAC1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. Apunta-t'ho diumenge 16 d'octubre. Sant Cugat, setena cursa de RAC1, 5 quilòmetres, 5.000 participants i un recorregut pel centre històric de la ciutat, passant, per exemple, pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Vine a fer el rècord a Sant Cugat. Tota la informació i inscripcions a RAC1.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Si Marilyn Monroe i el seu gos Muff haguessin tingut un contratemps en cotxe, a Línia Directa haurien cuidat la seva mascota amb fins a 1.000 euros en veterinari.
Canvia't i emporta't una baixada de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe i, a més, la cobertura de mascotes de regal. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9 amb 90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900-200-730.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Són 3:15, obrim pla poliesportiva, parlem de bàsquet. Aquesta setmana comença l'ACB amb un Girona-Madrid a Fontejau i els blancs hi arribaran després de guanyar ahir la seva cinquena Supercopa consecutiva, la quarta contra el Barça. Els blaugrana van tenir 12 punts de marge al tercer quart, però van acabar perdent a la pròrroga. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. 43-31 va arribar a guanyar el Barça a l'inici de la segona part, però un primer parcial de 15-0 en contra i un global de 26-12. El tercer quart ho va capgirar tot. Menció especial aquí per 3 triples consecutius de Sergi Llull. En qualsevol cas, el Barça va forçar la pròrroga, però el títol se'l va acabar enduent al Real Madrid per 89-83 amb un Edi Tavares brillant que va anotar 24 punts i va fer un 40 de valoració, rècord de la competició. Sertac Sanli, d'altra banda, va anotar 21 punts, la Provitola 12, però els de Jassi Kevichus no van poder sobreposar-se a les baixes de Nikola Mirotic i de Corey Higgins. Diu el lituà que accepta la derrota, però que els àrbitres no van xiular igual en una banda que en l'altra.
Porque un equipo como tan físico, tan grande como Madrid, me parece que en tres cuartos lleva solo seis faltas, al final acaban, la diferencia de faltas es muy grande y no podemos no hablar de esto. Creo que ha sido demasiada diferencia en criterio y demasiada diferencia en número de faltas.
Per posar-ho en perspectiva, el Barça li van xiular 26 faltes i una tècnica, mentre que el Madrid només li van assenyalar 14. Els blaugranes arrencaran la competició domèstica, ben guanyant la Lliga Catalana i havent perdut per quarta vegada consecutiva aquesta final de la Supercopa.
Proper partit del Barça, divendres, a la pista del Gran Canària, però abans d'això, com ara deia en Pedrola, el Girona obre la Lliga dimecres a Fontejau contra el Real Madrid.
A les 9 de la nit és el primer partit del Girona a l'ACB en 14 anys, i d'aquest retorn en va parlar Sergi Llull ahir a pregunta de RAC1 des de Sevilla. Diu al menorquí que la feina de Gasol al capdavant del club gironí és impagable.
Jo crec que és molt maco, no?, el que ha fet el Marc de tornar a Girona i d'agafar el club, intentar, pues, pujar-lo a CB com ha fet i consolidar-lo ara a la Lliga, i bueno, crec que és un d'un nivell increïble, no?, que el Marc estigui a la Lliga CB.
I sobre el fet de tornar-se a veure amb Gasol en un partit a CB, diu Llull que, com també li pot passar a Rudi Fernández, serà especial retrobar-se amb algú amb qui han coincidit tant a la selecció espanyola.
Serà, pues, estrany, no?, aquest retrobament amb el Marc a la pista, hem compartit selecció moltíssims anys, serà estrany al principi, però imagino que tant ell com jo després intentarem que el nostre equip guanyi i ja quan s'acabi tornarem a ser amics.
La penya entra en joc divendres a casa contra el Bilbao Bàsquet i dijous serà el torn pel màxim en Manresa, que rebrà el Tenerife. Per ser un Manresa que avui ha sabut que el Benfica serà el seu últim rival a la fase de grups de la Champions.
Encara un apunt més de bàsquet que té relació, Pedrol, amb la Lliga Catalana Femenina.
Sí, ens faltava un equip per acabar de completar el quadre de la Final Four i ja el tenim. Ahir la penya va guanyar de 15 al Lima Horta, la Lliga Challenge, i divendres s'enfrontarà al Cadí la Seu a la primera semifinal d'aquesta Lliga Catalana a 6:45 de la tarda a Fontejau. L'altra, ja la coneixíem, la disputaran a les 9 de la nit l'Espar Unix Girona i el Barça Sant Feliuenc.
I aquest cap de setmana també ens deixa la victòria de la resta del món a la Laver Cup de tennis, competició marcada pel comiat de Roger Federer divendres passat, Bassas.
Sí, per primera vegada es va imposar aquest equip de la resta del món després de 4 victòries consecutives d'Europa. El punt definitiu el va aconseguir ahir el nord-americà Francis Tiafoe contra el grec Stefanos Tsitsipas, després de salvar, per cert, 4 pilotes de partit. Tot això després d'un cap de setmana, com comentaves, molt especial, amb l'adeu del suís, amb l'emoció inclosa de tot el món del tennis i fins i tot d'algun dels seus rivals, com Rafa Nadal, llàgrimes com aquelles que el balear va confessar que li van caure el 2009 quan va perdre per primer cop a Roland Garros i va haver de veure des del sofà com Federer jugava i guanyava aquella final. Són declaracions del mateix Nadal a la cadena COPE.
Creo que alguien que está tan cerca tantas veces merece ganar ese torneo, ¿no? Y para él era completar los cuatro grandes, con lo cual cuando él termina ganando ese partido, pues yo me emociono y al final... lloro en casa de la emoción de ver a alguien como Federer, que le tengo, más allá de la pura rivalidad deportiva, que es la lógica, le tengo un gran aprecio y una gran admiración, con lo cual al final el momento, lo que significaba para él ganar Roland Garros después de muchos años intentándolo, pues me hace emocionarme y llorar. Lo veo lógico y al final deportivamente me iba mal que ganara, pero me parecía que era el momento justo y lo lógico y lo que tocaba, que es que él completara bien a Islam y ganara Roland Garros.
Va ser un comiat que va estar a l'alçada del personatge, tant que Novak Djokovic va reconèixer que també li agradaria que el seu fos així, rodejat dels seus millors rivals. I sobre la possibilitat d'haver pogut jugar ell amb Federer, el Serbi va recordar que ja ho van fer junts fa 4 anys a Vancouver i que el millor era que s'acomiadés amb Nadal perquè la seva rivalitat sempre va ser especial i segurament més important.
Parlem ara de ciclisme i de la polèmica al voltant de Mathieu van der Poel. El neerlandès es va haver de retirar del Mundial de Ciclisme en Ruta com a conseqüència d'un incident en la nit anterior a la cursa que va passar, Pol.
De fet, no va ni participar en la cursa d'ahir que va guanyar Remco Evenepoel. Per què? Doncs perquè la nit abans, dues adolescents el van molestar a l'habitació de l'hotel, colpejant diverses vegades la porta fins que el ciclista va respondre de males maneres i va agredir, segons la denúncia, les dues menors. La policia el va detenir i va passar la nit a la comissaria i avui hem conegut la sentència d'un cas que ha passat a disposició judicial. El jutge sanciona el corredor amb una multa de poc més de 1.000 euros i una acusació amb càrrecs d'agressió. El seu advocat, Michael Bowie, ha confirmat al mitjà neerlandès NOS que el ciclista estava molt tocat i es va lamentar ràpidament del que havia fet.
Sé que ha plorat molt. Bé, està molt decebut per tot el que va passar. Ell té una gran reputació, la seva família té una gran reputació, i són uns fets molt desafortunats. Crec que ell no tenia males intencions i el resultat no ho reflecteix.
L'advocat ja ha dit que recorreran a la sentència per evitar els càrrecs, tot i que també ha confirmat que el ciclista pot abandonar Austràlia, que és on es disputava aquest Mundial de Ciclisme en Ruta. De fet, la premsa neerlandesa diu que ja ha agafat l'avió de sortida. Recordem que alguns mitjans australians apuntaven que la justícia podia retenir el ciclista al país fins a 6 setmanes. D'altra banda, avui l'equip Movistar ha anunciat les últimes 4 curses d'Alejandro Valverde abans que es retiri. Seran totes elles a Itàlia, la Copa Agostini, el Giro de l'Emilia, la Trevali Varesine i el Giro de Llombardia. De fet, la primera, la Copa Agostini, comença ja aquest mateix dijous.
D'altra banda, en futbol sala, avui hem sabut la convocatòria de la selecció espanyola per l'amistós i el partit de classificació pel Mundial, que jugaran el dia 7 i l'11 d'octubre respectivament. Marc Andrés, hi ha 4 jugadors al Barça, a més de l'esparregarí Pol Pacheco.
Els blaugrana Sergio Lozano, Antonio Pérez i els catalans, a més també del Barça, Adolfo i Didac Plana, a més del jugador d'Inter Movistar nascut a Esparreguera, com deies, Xavi, Pol Pacheco. Viatjaran amb la selecció espanyola per jugar un amistós el dia 7 d'octubre a Tomelloso contra Finlàndia i el dia 11 al Cázar de San Juan, a Ciudad Real, per disputar un partit de classificació pel Mundial davant Moldàvia. Per cert, també en futbol sala, el blaugrana André Coello va estar ahir al Superesports de RAC1, per cert, la seva primera vegada en un estudi de ràdio, i tot i haver guanyat 8 títols aquest 2022 entre Barça i Portugal, va destacar més l'únic títol que es va escapar.
Fueron 8, podrían haber sido 9, que perdieron la Copa de Rey, esa que me ha estado aquí un poco atravesada, que me encantaría ganar todos los títulos, pero bueno, 8 títulos es también una locura y para mi carrera es brutal, 8 títulos.
Coelho també va parlar de la seva carrera, el brutal ambient al vestidor, i va mostrar gran ambició amb l'objectiu de, aquest any, si amb el Barça, guanyar-ho tot.
I què ens falta per saber, Pol?
Que a l'Hockey Lliga, ahir nit es va tancar la quarta jornada amb dos partits, l'Igualada 6, Lleida 2 i el Noia 3, Reus 4. El Barça colidera la Lliga juntament amb el Liceu. A la Lliga Femenina, ahir el Cerdanyola va guanyar el Liceu 6-3. Els líders són el Palau de Plegamans, el Vilassana i el Mataró, empatats a 6 punts. En motor, doblet per la selecció espanyola femenina i masculina al Trial de Nacions, el masculí amb els catalans Toni Bou i Adam Raga, i el femení amb Berta Bellan i Alba Villegas. I per cert, una de les notícies més esperades, ja tenim l'artista principal que actuarà a la mitja part de la Super Bowl 2023. Serà Rihanna. Ella mateixa ho ha confirmat a Instagram. La Super Bowl es jugarà el 12 de febrer.
6 minuts i seran les 3. Ara farem una pausa i de seguida rematem el RAC1 migdia. Recordeu, avui dia important o tarda important, perquè sabrem la decisió d'Araujo a l'hora de si decideix operar-se o, en canvi, un tractament conservador. Després d'aquesta lesió que es va fer en l'últim partit jugat amb l'Uruguai, va ser divendres contra l'Iran. Tot just un minut va poder disputar Araujo, va haver de ser substituït, evidentment, va tornar cap a Barcelona i avui li han fet més proves. Un cop tinguin els resultats i també hi hagi aquesta conversa amb el tècnic, amb Xavi Hernández, però també amb els serveis mèdics del club, entre tots plegats decidiran quina és la millor opció, o si més no, la que acaba triant Araujo. En qualsevol cas, jo crec que ens podem anar acomiadant d'aquest 2022 pel que fa al central uruguaià, decideixi una cosa o decideixi l'altra. I l'altre element important, lògicament, és aquest Mundial que es disputa a finals d'any, d'on Araujo havia de ser una peça important per la seva selecció i que, si passa per quiròfan, molt presumiblement no ho acabarà sent. En qualsevol cas, un dels temes a seguir en el dia d'avui, durant la tarda, en tindrem la resposta. El que dèiem, 5 minuts, i seran les 3. Farem una petita pausa i de seguida rematem el RAC1 migdia.
RAC1. Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Pariser i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Pariser, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1.
Tots som
més
1.
Poc més de dos minuts i arribarem a les 3. Aquest vespre, les festes de la Mercè de Barcelona tanquen la programació recuperant un dels actes més multitudinaris, el piromusical. Els focs artificials tornen a l'Avinguda Maria Cristina després que l'any passat es descentralitzés i es fes sense música pels estralls de la pandèmia. A partir de les 10 del vespre, el piromusical farà sonar una bateria de músiques italianes fent una picada d'ullet a la ciutat convidada, a Roma. Però també en sonaran més, Maria Costa.
Sí, repartides en 5 blocs, a l'obertura el piromusical farà una reverència a la capital italiana i continuarà amb músiques basades en l'empoderament de la dona i parlant del moviment Me Too. També hi escoltarem òpera per commemorar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu. Continuarà amb un crit de guerra arreu del món, sobretot fent referència a la d'Ucraïna, i culminarà amb músiques festives i focs multicolor per acomiadar l'edició d'aquest any. Al piromusical hi assisteixen prop de 100.000 persones, per això recomanen als que ho vulguin veure de ben a prop anar-hi amb antelació. Per absorbir tota l'assistència, el metro funcionarà ininterrompudament fins a aquesta mitjanit i s'han reforçat les freqüències de pas, per exemple, de les línies 1 i 3 de metro que arriben fins a Plaça d'Espanya. L'hora de tornada, de fet, també coincidirà amb un dels torns de vaga dels autobusos de Barcelona. L'aturada serà entre les 9 del vespre i les 11 de la nit i només en circularà un de cada 3.
A banda del piromusical, avui la cultura és la gran protagonista de les festes, Maria Cusó.
Els principals museus i espais culturals de la ciutat obren portes de manera gratuïta. També la Sagrada Família, que ja té totes les entrades exaurides, i el Mirador de la Torre de les Glòries. El Liceu se suma a les celebracions amb un concert gratuït a la plaça Major de Nou Barris. L'Orquestra Simfònica del Teatre interpretarà a partir de 8:45 del vespre les obertures d'algunes de les òperes més famoses de Mozart, com Les Noces de Figaro, La Flauta Màgica o Don Giovanni. I el Moll de la Fusta es converteix durant tot el dia en l'epicentre del jazz, amb el festival Jazz and Food. S'hi podran escoltar, entre d'altres, Damaris Gelabert, Andrea Motis o Maruja Limón i el Contra Blues.
I acabem amb més música perquè Robbie Williams anuncia concert a Barcelona. El britànic prepara una gira internacional per celebrar els seus 25 anys de carrera. Passarà pel Palau Sant Jordi el 24 de març.